Bé, fins demà.
Amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu Diràs d'aquest dilluns 9 de gener del 2023. Tornem a la normalitat després de les festes, a una certa rutina en les nostres vides i també esportivament parlant. Venim d'una jornada de Lliga en cap de setmana, la primera de l'any, perquè l'última del 2022 es va jugar entre dijous, divendres, dissabte, que era cap d'any. Per tant, tornem ja a la rutina dels partits en cap de setmana. És cert que avui s'ha tancat la jornada de primera i segona, ara actualitzarem els marcadors, però el gran partit de la jornada va ser un diumenge a les 9 de la nit, aquest del Metropolitano ahir, encara molt present, la victòria del Barça, sense massa bones sensacions futbolístiques, però al cap i a la fi, victòria que deixa l'equip de Xavi líder en solitari per començar aquest 2023. Amb uns números molt destacables, que avui repassarem, però que no s'acaben de correspondre amb aquestes sensacions que transmet el Barça en algunes fases dels últims partits que hem vist. Futbolísticament és un equip certament irregular, poc consistent, que perd el control dels partits amb molta facilitat i que té certes desconnexions que fan patir, però a la postre els números diuen que és un líder sòlid, que els resultats i les xifres de gols a favor i en contra són d'equip campió ara mateix, els números del Barça. Un contrast que avui volem posar sobre la taula d'anàlisi del Tu Diràs, amb Santi Nolla, amb Antoni Bassas i David Bernabéu a la tertúlia. I a més, torna Joan Josep Pallàs, el cap d'esports de La Vanguardia, amb el seu Això no té nom, després d'haver estat un mes a Qatar cobrint el Mundial de Futbol. Avui tornarem a obrir les portes de l'Això no té nom amb el Joan Josep Pallàs i les seves reflexions. Ens esperen 2 hores i mitja de bona ràdio. Benvinguts a la nit esportiva de Catalunya. Per cert, d'aquí una estona ja connectarem amb la Marta Ramon a l'Aràbia Saudita. Ja la tenim com a enviada especial de RAC1 per la Supercopa d'Espanya que viurem intensament aquesta setmana. Recordo, dimecres, demà passat, primera semifinal Real Madrid-València. La fem en directe a RAC+1, a través d'internet i de l'aplicació. A partir de les 8 del vespre aquest dimecres, Real Madrid-València a RAC+1. El Madrid que tindrà les baixes d'Àlava i Tchouaméni per aquesta Supercopa d'Espanya que es juga a l'Aràbia Saudita. I dijous, a RAC1, també a les 8 del vespre, Barça-Betis. La segona semifinal amb el Pou, també des de l'Aràbia Saudita, i tota la tropa del Barça juga a RAC1. Un Barça que viatjarà demà cap a l'Aràbia Saudita. El Betis ha marxat avui ja. Ho ha fet sense el seu lateral esquerre, el català Àlex Moreno, que està negociant la seva sortida cap a l'Aston Villa, l'equip de la Premier League que entrena Unai Emery. La gran final de la Supercopa, diumenge al vespre. Esperem que amb el Barça lluitant per aixecar un títol, que fa temps que no n'aixeca cap. La notícia del dia al Barça, però, i és amb la que començarem el Tu Diràs, és l'elecció de l'empresa que construirà el nou Spotify Camp Nou. Damià López, hola, bona nit.
Què tal, Aleix? Bona nit.
De quina empresa es tracta?
Doncs es tracta de l'empresa Lima Construction, una empresa constructora turca que ha estat l'escollida per fer la remodelació del Camp Nou. Aprovat aquesta tarda en junta, empresa amb poca experiència en construcció d'estadis. La seva gran obra és la de l'aeroport d'Istanbul. La portaveu del Barça, Elena Fort, ha dit que no consideren aquest aspecte transcendental. Després l'escoltarem. Fort ha dit que el preu és d'uns 900 milions d'euros, el que ja s'esperava, i que l'IMAC els garanteix els terminis esperats. Iniciar les obres el proper estiu, tornar al Camp Nou abans de novembre de 2024, després del peregrinatge a Montjuïc, i tenir finalitzada la remodelació l'estiu de 2026.
A grans trets, això és tot el que ha decidit avui el Barça en junta directiva. Ara ho ampliarem en temps de tertúlia. Com diu el Damià, escoltarem Elena Fort, la portaveu i vicepresidenta de l'àrea institucional. I tenim algun detall d'aquesta elecció i també de com aniran les obres d'aquest nou Spotify Camp Nou. A més, tenim una notícia relacionada amb el Mercato de l'Espanyol, que us podem avançar a aquesta hora al Tu Diràs. Joan Camí, hola, bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
De què es tracta, a veure?
Doncs una opció que té l'Espanyol per reforçar el mig del camp és Gonzalo Escalante, mig centre argentí de 29 anys que actualment juga cedit per la Lazio al Cremonese de la Sèrie A italiana. Coneix la Lliga, ja que va jugar a l'Eibar i l'Alavés. Més enllà d'Escalante, l'Espanyol té altres opcions per reforçar aquesta posició, però vaja, el mig centre argentí que no està jugant gaire a la Sèrie A podria tornar a la Lliga Espanyola, i l'Espanyol, tenint en compte que ha perdut a Keidibare per lesió durant 3 mesos, doncs podria ser el destí per reforçar aquesta zona del camp.
Gonzalo Escalante, ens apuntem aquest nom, a veure si l'Espanyol aconsegueix l'arribada d'aquest futbolista. Per cert, parlant de fitxatges, el lleidatà Robert Martínez serà el nou seleccionador de Portugal. Després de dirigir Bèlgica, ara tindrà el repte de la selecció lusa. Ha dit en la seva presentació que parlarà amb Cristiano Ronaldo per saber què vol fer Cristiano amb la selecció, si vol seguir jugant o no. I intentarà, evidentment, tornar a Portugal a aconseguir grans èxits. Recordem que Portugal va guanyar l'Eurocopa del 2016 i que té una selecció de joves promeses que apuntaven molt alt en aquest Mundial i que, malauradament, contra el Marroc van quedar-se a les portes d'unes semifinals. Però Robert Martínez, un lleidatà dirigint Portugal, és una notícia d'avui mateix. Des d'aquí el felicitem i li desitgem moltíssima sort al Bob Martínez. Parlant de seleccions, Hugo Llorí, el porter de França, ha anunciat que deixa la selecció. I notícia bomba, avui al món del futbol. S'ha retirat Gareth Bale. No és cap broma, no és el dia dels innocents. Ell mateix ho ha anunciat a les xarxes. El galès deixa el futbol amb 33 anys. Increïble. A més, tenim futbol en directe, aquesta hora de primera i segona divisió. Hola, Quim Salvador.
Hola, Aleix, bona nit.
De què estàs pendent, a veure?
Doncs estic pendent del partit de Sant Mamés, que tanca la jornada de primera. Som al minut 79 de partit. Atlètic Club 0, Osasuna 0. No s'ha mogut el marcador, tot i que l'equip d'Ernesto Valverde, l'Atlètic Club, ha estat clar dominador de la primera part i ha tingut dues ocasions claríssimes a les botes de Zurutuza. La primera l'ha enviat als núvols, la segona li ha parat amb una gran intervenció el porter de l'Osasuna, Aitor Fernández. A la segona ha començat millor Osasuna, però sense inquietar massa Unai Simón, i l'Atlètic s'ha començat a despertar a partir del minut 60, més o menys. Li han anul·lat un gol que havia marcat Guruceta per fora de joc, i Nico Williams ha tingut també una oportunitat claríssima, però no ha encertat a col·locar la pilota entre els tres pals quan tenia ja gairebé batut Aitor Fernández. El millor que ha passat de moment, però, a Sant Mamés, s'ha vist abans de començar el partit. Gran ovació d'homenatge a Chechu Rojo amb els fills de l'exjugador i exentrenador de l'Atlètic Club, i per ser exentrenador del Lleida també, a la gespa, acompanyats per Iríbar, llegenda del club també i excompany de Rojo. El mateix Rojo havia dit en vida que això dels minuts de silenci no li semblava una bona idea, que pensava que era molt millor homenatge per algú que s'havia mort un minut d'aplaudiments, i així ho ha fet el seu club, l'Atlètic de Bilbao, un minut que ha estat una ovació tronadora a Sant Mamés per homenatjar Chechu Rojo. Realment bonic.
I tant que sí.
I també tenim en joc, Aleix, un partit de la segona divisió. És l'Osca 1, Albacete 1, minut 80 de partit. Havia avançat l'Albacete, Higinio Marín a la primera part, empatat per l'Osca, Jeremy Blasco, els primers minuts de la segona.
Doncs així estan els últims partits de la jornada del cap de setmana que tanquen aquesta jornada de primera i de segona divisió. Amb aquest empat entre l'Atlètic Club i l'Osasuna, que comenta el Quim, encara queden 10 minuts més l'afegit, els dos equips seguirien a la zona alta, lluitant per posicions europees. Ara mateix, setè l'Atlètic Club amb 26 punts, l'Osasuna vuitè amb 24. Estan fent un primer tram de temporada molt bo els dos equips, tant el basc com el navarrès. I també estem pendents a aquesta hora d'un partit de la Copa Anglaterra. Miquel Agut, bona nit.
Bona nit, Aleix Pariser. Estem pendents de l'Oxford 0, Arsenal 3. Això són 32ens de final de la Copa d'Anglaterra. L'Arsenal, que a la segona part s'ha sobreposat a una primera meitat molt ensupida, 2 d'Enquetia, 1 del Neni, 0 a 3, i partit a 8 minuts pel final, totalment resolt, eliminatòria guanyada. Això vol dir que els 16ens de final es jugarà un Manchester City-Arsenal a l'Etihad, és a dir, el segon de la Lliga contra el primer, els 16ens de la Copa d'Anglaterra. Tot un partidàs d'aquest partit d'avui. Dos detalls. El primer, que l'Arsenal juga totalment de blanc perquè ha començat una campanya que es diu No More Red contra la violència amb la gent jove, i perquè, evidentment, el red és el color de la sang, doncs perquè no hi hagi sang ni color vermell, tot de blanc, fins i tot la samarreta i els dorsals avui de l'Arsenal en aquest partit contra l'Oxford. I s'ha retirat del terreny de joc Saka, diu en Anglaterra que podria estar lesionat. Un jugador que està sent capdalt per la selecció anglesa i també per l'Arsenal seria una baixa important. I ja que som a Anglaterra, segons ha avançat The Athletic, Joao Félix és molt a prop d'arribar cedit al Chelsea fins a final de temporada per un traspàs. Això, la cessió, evidentment, seria el que costaria aquest preu de traspàs d'11 milions. És el que pagaria ara el Chelsea per tenir-lo cedit. Això sembla que durant aquest mes s'acabarà de confirmar i que el Chelsea, segons informa The Athletic, s'ha avançat al Manchester United i a l'Arsenal, que eren altres pretendents que tenia el jugador portuguès, que, com tothom sap, no té la millor relació amb Diego Pablo Simeone.
Per tant, pagarien 11 milions per tenir-lo 6 mesos cedit,
després,
a l'equip de Stamford Bridge.
I després ja... De fet, l'Atlètic de Madrid demanava més calés, però han arribat a aquest acord i després ja es veuria a final de temporada com aniria, o potser acaben de llimar algun serrell de l'operació i a partir de la temporada que ve ja és opció, vaja, clàusula de compra obligatòria, però això és una cosa que s'haurà de veure, però de moment aquests 11 milions per tenir-lo ara.
Déu-n'hi-do, potser li van millor les coses futbolísticament que no passa amb l'Atlético de Simeone. Ara estava mirant aquest City-Arsenal de Copa, setzents de Copa, o sigui, partidars entre el primer i el segon de la primera, setzents de Copa, 28 de gener, per tant això és res. D'aquí a 20 dies, aquest City-Arsenal a partit únic dels setzents de final de Copa, perquè l'Arsenal, evidentment, està golejant a l'Oxford United. Ja sabeu que Bricomart ara es diu Obramat, perquè si es dediquen a la venda de materials d'obra, és normal que es diguin Obramat, oi? I aquest canvi no els fa diferents, sinó que els fa molt més clars. Obramat, perquè segueixen ajudant els professionals a estalviar temps i diners en les seves compres. Professionals de la construcció i de la reforma, no ho dubteu, aneu a Obramat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
A Movistar hem viscut més futbol que mai. I quan ens pensàvem que ja ho havíem vist tot, torna tot el futbol i arriba la Supercopa d'Espanya amb Movistar. Gaudeix-ne amb la millor xarxa de fibra i mòbil en un dispositiu Samsung des de 0 euros. Movistar, la teva vida amb futbol millor. Informa't al 1004 a les botigues Movistar o a movistar.es. Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè cadets i juvenils es juguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 14 i 15 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Vols saber una cosa?
Cuenta, cuenta.
Compte 10.
Què?
Doncs que amb el programa Mi BP t'estalvies 10 cèntims per litre cada cop que poses gasolina. I pots gaudir de molts més avantatges utilitzant la targeta Mi BP.
Anda.
No, anda no, en cotxe. Ja saps, compta amb nosaltres. Compta amb 10 cèntims per litre. Consulta les condicions a mibp.es.
RAC 1.
Aràbia, Espanya, Betis, Pou, Saudita, Barça, títol, dijous, RAC 1. Construeix una promo amb aquests conceptes. Temps.
Som-hi. Aquest dijous, a les 8, Barça-Betis, a l'Aràbia Saudita, semifinal de la Supercopa d'Espanya. Un títol en joc. Des d'una hora abans, a RAC 1.
Fot-li Pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC 1. Tots som 1. A RAC 1, tu diràs. Amb Aleix Pariser.
Pràcticament 3 quarts d'11 de la nit, això és el Tu diràs. De seguida ens acompanyaran Santi Nolla, Antoni Bassas i David Bernabéu per fer la tertúlia habitual dels dilluns en aquest primer de dilluns de tornada a la normalitat, després de 15 dies pràcticament de celebracions i de festes nadalenques, de canvis d'any i de Reis. I l'actualitat ve farcida, com ara explicàvem en l'inici del Tu diràs. Per exemple, amb aquesta notícia del Barça, que ha triat ja l'empresa encarregada de construir el nou Camp Nou. Ja sabeu que va haver-hi primer un concurs per triar l'empresa que dissenyaria el projecte de l'Espai Barça. Això va ser Nikken Sekkei, aquesta empresa japonesa, que va fer un disseny del que seria el nou Camp Nou i també l'Espai Barça, tot el que envoltaria el nou estadi. Després el club fa uns mesos ja va triar les empreses que gestionarien l'execució d'aquest disseny de Nikken Sekkei. Finalment van ser Torrella Ingenieria i JG Ingenieros, i ara faltava les empreses que han de construir, que han de portar els materials i construir a través de les indicacions d'aquestes empreses executores, que són Torrella i JG, han d'acabar de construir aquest nou Camp Nou, que començarà d'aquí a uns mesos i que tindrà una durada de pràcticament 2-3 anys, fins que s'acabi tota l'execució de l'obra. El Damià ens avançava ja el nom que avui ha fet públic el club. Damià, una empresa turca, ens deies,
Sí, Blimac Construction, una empresa constructora turca, que és l'escollida per fer la remodelació del Camp Nou. Així s'ha aprovat aquesta tarda en junta directiva i, posteriorment, la portaveu del club, Helena Fort, s'ha encarregat d'explicar-ho davant dels mitjans de comunicació. Ha explicat que la junta ha aprovat la decisió de manera unànime, només amb l'única absència de Jordi Llaurador. Segons Fort, per motius professionals, Llaurador no ha volgut delegar el seu vot. Abans d'escoltar Fort, quatre detalls sobre qui és Limac Construction, que és una empresa que, a tots els que no som experts en la matèria, ens queda una mica lluny. És turca, repeteixo, i la majoria no la coneixem. Empresa fundada l'any 1976, que bàsicament ha construït aeroports, autopistes, hotels i un estadi, el del Mersin, amb capacitat per 25.000 estadis, equip de la Lliga Turca. No compta amb la construcció de grans estadis en el seu, per dir-ho així, pel Marès. El seu camp d'acció fins ara està molt allunyat d'Occident. Turquia, Rússia, Qatar, Iraq, Kuwait, Macedònia, Aràbia, Albània, Costa d'Ivori o Egipte, alguns dels països en què ha intervingut. El seu president d'honor i fundador és Nihat Özdemir, que ha estat fins ara, fins fa pocs mesos, fins a abril de 2022, president de la Federació Turca de Futbol i vicepresident del Fenerbahçe. Anem a escoltar Fort, Aleix, que ha volgut destacar la vàlua i el prestigi de Limac, l'empresa escollida per la remodelació del Camp Nou.
Limac, que possiblement a molts no ens sona o no us sona, és una empresa constructora de referència mundial, una de les constructores mundials més importants pel que fa a infraestructures i sobretot amb obres civils. Per tant, estem parlant d'una empresa internacional molt important.
Punt, aquest que ve ara important, l'escassa experiència, com dèiem, de Limac en construcció d'estadis. Com dèiem, només el del Mersin, de la Lliga Turca, estadi per 25.000 espectadors, només aquest, i que, evidentment, no té res a veure amb un gran estadi com el Camp Nou. Aquí ho té clar el club. Diu Helena Fort que l'experiència en construcció d'estadis no és un punt a tenir en compte.
Tenir experiència en estadis no sempre és un requisit essencial i únic a l'hora de decidir. Limac és l'empresa constructora del millor aeroport del món, que és el d'Istanbul, per exemple. I amb obra civil és una de les que encapçalen a les empreses mundials. Per tant, l'IMAC garanteix tècnicament una obra de la complexitat la que és construir o remodelar el nou Spotify.
Durant la compareixença s'ha destacat la transparència en el procés de licitació entre totes les empreses que aspiraven a endur-se la remodelació del Camp Nou, que finalment ha recaigut en Limac Construction. Fort ha explicat els dos requisits principals que es demanaven a l'empresa guanyadora.
Tenim una proposta que tècnicament ens garanteix un termini i ens garanteix que pugui ser finançable en aquests mercats que hem d'anar a buscar. I és Limac qui compleix aquests requisits i, sobretot, garanteix un procés constructiu ràpid en els terminis que demanem i en el preu que es va establir i que ja vam en el seu dia sotmetre a referèndum.
I el que ve ara, Aleix, és un document per guardar, perquè Fort detalla com s'han d'anar complint els terminis en el futur. D'inici d'obres, de retorn al Camp Nou després del peregrinatge a Montjuïc i de finalització de la remodelació.
Juny del 2023 començaran efectivament les obres seguint l'enderroc de la tercera graderia. Abans del nostre 125 aniversari tornarem a estar al Camp del Barça omplint l'Spotify Camp Nou. I el juliol del 26, com a molt tard, s'hauran finalitzat aquestes obres.
Bé, doncs l'estiu que ve inici d'obres. Abans de final de novembre de 2024, l'equip ha de poder tornar a jugar al Camp Nou i l'estiu de 2026, finalització definitiva ja de les obres. Fort parlava de terminis i també de preu ajustat i finançable com a requisit que pogués complir l'empresa escollida per fer la remodelació en aquest Limac Construction.
El preu està ajustat al que es va explicar en el referèndum de l'Espai Barça quan es van desglosar els conceptes. Per tant, s'ajusta perfectament i està sobre el voltant dels 900 milions d'euros.
Doncs 900 milions d'euros, la xifra que dona Helena Fort.
Ens aturarem aquí un moment. Encara queda una qüestió més de la qual ha parlat avui Helena Fort, la portaveu del Barça i vicepresident de l'àrea institucional, que va relacionada amb el nou Palau i amb una informació que us van explicar RAC1 fa unes setmanes. Però primer m'agradaria que tractéssim tot el que ha explicat el Damià, també en veu de la portaveu del Barça. Ja tenim per aquí el Santi Nolla, director del Mundo Deportivo. Hola, Santi.
Què tal, com
què estàs? Tal? Bona nit. Molt bé. Content de veure't, també, en aquest any 2023. I l'Antoni Bassas. Hola, Antoni.
Què tal, Aleix?
Molt bé. Bona nit. Bona cara, has començat bé el 2023,
sí,
no?
Sí, molt bé.
Amb energia.
Home, tu diràs, tu, líders, en solitari, 3 punts...
Això està molt...
Imagina't que haguéssim complert davant l'Espanyol, no? 5 punts, tu.
Amb el Madrid, eh? Sí,
amb el Madrid. Tremendo.
Qui t'ho havia de dir? Perquè, a més, vas arribar a estar 4 punts del Madrid, si no recordo malament. 4 per sota. Vull dir, li hauries aixecat molts punts. De fet, després parlarem dels números del Barça, que no concorden massa amb les sensacions, no?, a vegades que transmet l'equip de certa fragilitat. Però és que els números són brutals. Però primer anirem a aquesta part una mica més extraesportiva, tot i que va relacionada amb l'estadi, no?, que és on es juguen els partits de futbol. També ens acompanya el David Bernabéu. Hola, Bernabéu.
Què tal, Pariser?
Molt bé, benvingut.
Gràcies.
Benvingut. Un dilluns més.
Aquí estem.
Mira, sobre Lima Constructions, un parell de coses. Pel que sabem, a RAC1 tindrà el suport d'empreses catalanes i estatals, també. Això és una UTE, en principi, no?, una unió temporal d'empreses, que són les que s'encarregaran de fer tota aquesta obra faraònica del nou Spotify Camp Nou. L'estatal la tenim confirmada a RAC1. L'empresa estatal que ajudarà Lima Construction és GESA Ingeniería y Tecnología, amb seu a Madrid. GESA. G-H-E-S-A. GESA. La catalana... Tenim un nom, però no està confirmat. Per tant, farem bé la nostra feina i no la direm, de moment. L'empresa
tenim
catalana...
un nom, però no el sap tothom.
No el sap tothom, encara. Molt. No està confirmat al 100%.
Però perdoneu, tu, falten 10 minuts per les 11 i a aquesta hora pues, ja la neurona va com va, no?
No, però està d'hora.
Perdoneu-vos.
No.
Se m'ha escapat.
Vull ser sincer, vull dir, hem estat preguntant i evidentment sabem que GESA col·laborarà amb Limac Construction, perquè, clar, Limac és una empresa turca que necessita també l'assessorament d'algú que conegui bé el terreny. I una serà GESA Ingeniería y Tecnología, amb seu a Madrid, l'altra és catalana... tenim algun input, alguna flaire, però no està confirmada al 100%, per tant esperarem a tenir-la per explicar-la. Són les empreses que s'encarregaran de construir això, juntament, insisteixo, amb Torrella Ingenieria, aquesta empresa de Terrassa, i amb JG Ingenieria de Barcelona, que són les que executaran l'obra, és a dir, les que donaran l'ordre a l'IMAC de aquí va el ciment, aquí va... No? Aquí va la graderia, aquí va la coberta, aquí va això, doncs evidentment són Torrella i JG, i a partir d'aquí l'IMAC, amb GESA Ingenieria i Tecnologia i amb una empresa catalana, portaran a terme tota la obra. I només, com funciona sempre amb això dels concursos, s'han quedat fora empreses catalanes i estatals de cert renom que, evidentment, no estan satisfetes amb la decisió que ha pres el Barça. Però, clar, això és un concurs i, com explicava Helena Fort i el Damià, això s'ha fet doncs, amb totes les de la llei, no?, i amb total transparència, i ha guanyat l'IMAC Construction perquè s'adaptava millor als requisits que demanava el Barça, perquè és el que ha triat el Barça. Hi havia empreses com Soriguer o Copisa, catalanes, de cert renom, que també han presentat les seves opcions a aquest concurs de formar part de la UTE que construiria el nou Camp Nou. Hi havia empreses d'àmbit estatal com Ferrovial i Acciona, que també formaven part i que són, no?, sonen més que potser GESA, no?, que és la que hem explicat avui, el tu diràs, que evidentment no estan contentes, però això insisteixo que passa sempre. Haurem de veure després, no?, com queda l'estadi per poder valorar si la tria que ha fet el Barça d'aquest concurs és bo o no és bo.
La tria que va fer Goldman Sachs també apuntava a l'IMAC.
Clar. És que aquí ja...
I el Barça ho ha aconseguit. No diria vinculant del tot, però...
Aquí hi ha l'altra pota.
El Goldman Sachs al Barça l'ha considerat molt.
Aquí hi ha l'altra
pota.
Qui deixa els calés té molt a dir... Amb
el que m'han dit per dos motius. Primer, perquè les penalitzacions que posaven dins del contracte Goldman Sachs considerava que eren les millors, les més generoses pel club si es complien els terminis, i després també perquè els terminis entraven dins del que els terminis de finalització de les obres i de retorn, de poder retornar a Montjuïc d'aquí un any i escaig, entraven dins dels paràmetres que el club volia. Això és el que...
I després hi ha aspectes tècnics que segurament anirem podent explicar en les pròximes setmanes o a partir del juny, quan arrenqui ja tota l'obra, perquè com ha dit el Damià, fins al juny no començarà a fer-se tota l'obra. Hi ha aspectes tècnics en què l'IMAC, com ho diria, té una certa experiència i fiabilitat que es valora molt per part de les empreses que han d'executar l'obra, que són Torrella i JG.
Ha fet dos estadis per això, eh? Només?
Sí. Però hi ha aspectes concrets de la construcció d'un estadi que no és...
tot, això és veritat.
Clar,
el fort,
hi ha aspectes concrets que l'IMAC és molt valorada per les empreses que han d'executar l'obra. I sobre els terminis, només una cosa. Sí, a RAC1 ja us vam explicar que la idea era un any i mig a Montjuïc. Per tant, del juny del 23 a desembre del 24, avui han dit que novembre, no?
Bueno, no, és que han posat una data molt, molt concreta i molt especial i molt significativa en tot el que significa l'univers Barça, que és el 29 de novembre de 2024, que és quan es compliran 125 anys. Entenem que no voldran apurar tant i que, com a molt, contemplen començar la temporada, jugar setembre, una miqueta d'octubre i potser novembre, però la data límit, el deadline, en aquest cas, seria el 29 de novembre, que és quan el Barça farà 125 anys.
La idea és poder tornar, això, novembre del 24, desembre del 24, amb primera i segona graderia acabades. Encara s'hauran de fer parts d'edificació a la coberta i a la tercera graderia, que evidentment estarà inutilitzada perquè s'haurà de posar tota la coberta a sobre, però la idea és tornar a l'estadi amb primera i segona graderia acabat, amb el projecte totalment acabat. Aquesta és la idea, i llavors sí, durant tot el 2025 i part del 26 acabar de fer totes les obres necessàries perquè quedi l'Espai Barça fet i refet. Què us sembla? Ja sé que és un tema complex i que potser no en dominem massa.
A la cara d'Antoni Bassas és que li preocupa més el Betis.
Però com a soci que va al camp, no?
Sí, hauré de tornar a entrar a l'estudi i tornar a començar, perquè aquesta no és la meva nit. Però, no, evidentment, se m'escapa, no és la meva especialitat la construcció de nous estadis, no? Però aquí em sembla que és evident que Goldman Sachs ha tingut, no sé si més pes que el mateix Barça a l'hora de triar quina és l'empresa que faria la construcció, per una senzilla raó, perquè qui paga mana. I vull recordar que el Barça encara no té els diners, és a dir, els està parlant amb Goldman Sachs, tot fa pensar que li deixaran, atenció, 900 milions d'euros, però encara no els hi han deixat. Per tant, en aquesta decisió hi ha dos factors fonamentals. Un és el preu i l'altre és els terminis. I tant el Barça com Goldman Sachs estan molt interessats en que l'estadi s'acabi tan aviat com sigui possible per començar a facturar i per començar a jugar i que els socis puguin tornar, bueno, etcètera, no? Per tant, els terminis eren importants i m'imagino que el preu també. I aquí Goldman Sachs jo crec que també ha imposat el seu criteri. Almenys pel que em consta, diguéssim que la seva decisió, la de Goldman Sachs, ha tingut un pes específic important a l'hora de decantar-se per aquesta constructora turca. Parlàvem dels terminis. A més d'acabar en aquesta data tan simbòlica del 125 aniversari, recordem, novembre del 2024...
Començarà, durant tot l'any, no? Fins al novembre del 25 es pot celebrar el 125 aniversari.
I enllestir-ho tot, a ser possible, coincidint amb les eleccions, que si no hi ha cap avançament electoral, serien el 2026.
Correcte.
És a dir, són terminis que quadren tots ells, però aquí... Tu deies, bueno, ja veurem quan hagin fet l'estadi, com ha quedat i tot això, doncs molt bé, sí, ja ho veurem, diguéssim que tots podrem emetre una opinió fins i tot arquitectònica, perquè tots els aficionats tenim criteri i gust, més o menys discutible, però podrem opinar, però tan important com això per mi és crear una estructura de transparència que ens permeti saber com es gasten aquests diners... I aquí suposo que Goldman Sachs en aquest sentit també serà una garantia, perquè quan tu mous 900 milions d'euros la possibilitat que hi hagi molta discussió sobre com es posen, quan es posen, qui els posa, doncs és gran, no?
I com es tornen, no? I com es reparteixen, sí. Santi, què, alguna opinió tot el que ha explicat avui el Barça i el que estem explicant també aquí, bueno, tu diràs?
D'acord amb pràcticament amb tot el que comenteu. A veure, agrair al Barça que tot això de l'Espai Barça bueno, pues, ens ofereixi noms d'empreses que no coneixíem realment, molt desconegudes i que amb molta potència, però que no teníem no teníem a l'abast i que, bueno, pues que tenen un paper molt potent. A veure, a mi em sembla significatiu l'absència del directiu de l'Espai Barça. O sigui, que el directiu de l'Espai Barça, el responsable de l'Espai Barça, no hi sigui un dia com aquest, no sé... No puc dir res més.
Et refereixes al Llaurador?
Al Llaurador, sí.
Bueno, ell ha dit que és del RAM i que per evitar suspicàcies no volia votar.
Bueno, però està. Primer, per evitar suspicàcies, si és del RAM, no el posis al front de l'Espai Barça.
No ha volgut delegar el vot. No hi era i no ha delegat el vot.
No el posis. Si no és ètic, perquè té relacions...
Bueno, però sempre pot dir un cop ja s'ha pres la decisió... que algú que hi entengui i estigui mirant-se les obres cada dia té algun sentit. Va, és igual, en tot cas aquesta és una justificació que ha de donar l'avançat, disculpa.
Sí, tampoc no l'hem sentit, no? Però diguéssim, a veure, significatiu, no sé si serà significatiu, m'ha cridat l'atenció, que el responsable del Barça, el dia en el que no, es vota, encara que no voti allà mateix, no hi sigui... No
sé, curiós, sí, jo estic d'acord amb tu, curiós.
A veure... Ha citat el tema de l'aeroport d'Estambul. Sí, jo això millor que no ho citem, perquè va ser un lío, va haver fins i tot manifestacions a Estambul per aquest tema, sobre qüestions de corrupció, si Erdogan estava pel mig amb les constructores, o sigui, això millor potser estalviar-s'ho. Igual, és una obra excelsa, però diguéssim, va haver molts problemes. Molts problemes d'inici. A més, les obres crec que van costar molt més, crec que l'Estat va tenir que posar 6.000 milions més, i crec que, a més, se'n van enredir bastant. Crec que Erdogan va a l'aeroport, el va inaugurar, i va quedar tancat. O sigui, no es va poder obrir...
Estil Castelló, no?
Obrir posteriorment. Aleshores, ara, diguéssim, a partir d'aquí... d'acord amb el Toni, diguéssim, que hi hagi la fiscalització d'aquest... no? On va tot això i al final que es puguin complir els plaços, que és el que la gent vol, no?
Tu, David?
No, aprofundim diverses coses. Primer, sobre això de la companyia, bé, també en el 2013 veus que un dels seus fundadors està perseguit per corrupció, vull dir, aquest tipus de coses, no sé si el club les valora quan es posa a decidir quin tipus de constructora l'ha d'acompanyar a l'adjudicació de les obres, però són qüestions que en un moment determinat no poden ser les millors per la imatge del club, però ho faig constar simplement. En el cas del Jordi Llaurador, coincideixo plenament amb el Santi, en aquest sentit. Ho he comentat aquesta tarda, quan ho he sabut. Si avui era incompatible que ell votés, perquè segurament a mi el que m'han dit és que té... és a dir, ell, no sé si dir lligams, però té contactes, lògicament, per la seva condició com a home de la construcció, prové de aquest ram, té contactes amb gent de les companyies que no han estat les escollides. I si en el seu moment el vot havia de... Si el seu vot havia de ser en contra d'aquestes companyies, doncs potser era una situació incòmoda. I igual, si hagués anat a votar per votar en contra de la companyia que ha triat el Barça, doncs també era una situació incòmoda que els seus companys de junta. Però sí que em sobta, perquè a més l'Anna Fort no només ha parlat de que era una incompatibilitat professional que avui no hi era. És veritat que no hi era per qüestions professionals avui a la junta directiva. Però sobta que no hi sigui per qüestions professionals quan s'està votant el que s'està votant, i sobte que no estigui ni a la sala de premsa, perquè com a director de l'Espai Barça potser una de les persones que hagués hagut de comparèixer avui, tot i que jo crec que és una roda de premsa que hagués hagut de fer el president. Jo crec que avui hagués hagut de comparèixer el president Laporta, perquè...
Hi era, perdona, David, només dir-te que hi era. No, ja sé el que vols dir, però només apuntar que hi era.
Hi era, però sí, vull dir, per mi havia d'haver estat administrador liderant aquesta roda de premsa, perquè estem parlant de l'operació econòmica més important que fa el club en els pròxims 50 anys, segur. I jo crec que és un dels llegats considerem tots plegats que serà un dels llegats importants que deixi aquesta junta directiva, si finalment això acaba com ha d'acabar, que esperem que sigui bé, no? Per tant, no he entès això, i no he entès l'absència de Jordi Llauradó, perquè efectivament si era incompatible a Boiotà, era incompatible que ell fos director de l'Espai Barça ja d'entrada, no? Després, pel que fa al camp, poca cosa més a afegir, és a dir, és que al final aquí el que s'ha fet malament és tot aquest procés que dura...
Des del 2014.
Des del 2014. O sigui, és que una cosa que es va plantejar, i es va plantejar quan va presentar el projecte Fuster Joan Laporta, per exemple, el 2006, em sembla, sí, no? 2006. Sí. Que, imagina't des de quan fa que ho arrosseguem això, o sigui, hem anat lents, s'ha fet malament, evidentment hi ha hagut aquí interessos electorals, canvis de junta directiva, i al final doncs,
una pandèmia,
el Madrid ha anat fent el camp durant la pandèmia, i el Barça, la pandèmia, doncs ja sabem el que ha suposat. Bueno, a partir d'aquí, com que tots estem d'acord en que s'ha de fer un estadi nou, que l'estadi actual no se sosté, doncs esperem que acabi bé.
Estadis a mi em semblen justos, eh?
Sí, sí,
no. Que això és córrer bastant, eh?
Sí, però bueno, a mi em sembla clar. Però és que...
No sé si arribaran.
Clar, l'altre dia em sembla que Joan Laporta va dir que es perden 93 milions sí. d'euros pel match day.
Mira, vols sentir-ho, això?
A la pròxima temporada.
A la cadena SER. Va dir això el president Joan Laporta, mira.
El partit ja en ve més per la temporada següent. Per què? Perquè ens anem a Montjuïc. I això representa, doncs, menys ingressos. És cert, no, són 93 milions d'euros menys d'ingressos que tindrem l'any que ve.
Això és el que va dir Joan Laporta. Mira, deixem tancar un capítol. S'han acabat els partits que teníem en joc, Quim?
Sí, s'ha acabat el partit de Sant Mamés sense gols, tal com ho teníem, 0-0, tot i que hi ha hagut dues oportunitats a les acabades del partit. La de l'Osasuna, claríssima, l'ha salvat Unai Simón jugant-se al físic, tirant-se els peus de Manu Sánchez, que anava a rematar ja a boca de gol, i per l'Atlètic Club una rosca des de fora l'àrea de Nico Williams, que se n'ha anat fora. L'empat deixa els dos equips allà on eren, l'Atlètic de Bilbao 7è i l'Osasuna 8è, separats per dos puntets, i també s'ha acabat el partit que teníem en joc a la segona divisió, Osca 1, Albacete 1 d'Alcoraz.
També s'ha acabat l'Oxford United 0, Arsenal 3 de la Copa Anglesa, per tant tindrem un City-Arsenal als 16ens de final de la Copa. Això és un altre dels problemes, més enllà dels terminis. Clar, és que el Barça haurà de buscar d'on sigui 93 milions d'euros la temporada vinent, perquè és els que perd, no?, per anar a Montjuïc. Em sembla increïble, això. Què volies dir, David?
No, això, però, clar, és que no tindràs botiga, no tindràs museu, els dies a l'estadi. Va explicar l'altre dia
a la Cedra... El museu, perdona, no el posen a la pista de gel?
Sí, el volen canviar ara, però vull dir que aprofiten les obres que faran per canviar-lo d'ubicació, però és evident que tu, en els dies de partit a Montjuïc, tot això ho perdràs.
Ah, no,
perquè no existeix. No, clar, estem parlant de l'any i escaig que tu n'hi has a Montjuïc, això no ho tindràs. I,
ja n'hi haurà, però els dies de partit...
Clar, va dir Laporta que el que intentaran fer és generar una mena d'activitats lúdiques al voltant de l'estadi, coincidint amb els dies de partit.
T'has ficat Fernando Polo, una fan zone, no?
Sap que això...
És com si hi hagués pandèmia i no tinguessis l'ingrés. El que passa que la xifra aquesta de 93 no era la que es va dir a l'Assemblea, que era 42, que van dir.
Però ja ha dit
93.
L'altre dia va dir 93.
Bueno, sumes ticketing, sumes abonats, sí, que no aniran, perquè no hi podran anar, perquè compten que hi haurà un 30.000 d'excedència, més o menys.
Però tens, aquí sí que tens aforament, la pandèmia no tenia res.
Jo.
Aquí, no, aquí almenys tens...
Aquí tens part d'aforament.
Uns 45.000.
93 milions.
Però compten que hi haurà 30.000 d'excedència. Sí. 30.000 abonats que decidiran no pujar a la muntanya.
Sí, jo el que trobo amb això és que crec que potser s'havia d'haver accelerat el tema de la finançació, o sigui, del finançament, no? O sigui, començar la licitació, i a veure, segurament és perquè els plaços per fer-ho necessites licitar-la en aquest moment, però clar, és una obra que se sap qui la farà, però no qui la pagarà. Tothom,
tothom
creu que la pagarà, sí. I tal, però no s'ha concedit encara el préstec de 1.500 milions, no?
A veure què acaba passant. Sobre...
Suposo que no hi haurà problema, però diguéssim que és... que s'ha posat abans, diguéssim, la licitació que el finançament.
Clar, deuen comptar que, evidentment, bueno, està tot lligat amb Goldman Sachs i com
Goldman Sachs o altres inversors.
Aquesta feina l'ha de fer. Que... Goldman Sachs és el broker.
És el que coordina.
És un broker.
Sí, avui...
Sí, val. És la mare,
diguem. És un broker, és un intermediari, sí, que és qui ha de buscar... qui et financi el projecte.
Sí, sí, de fet, Elena Forta avui... Exacte, com diu el David, Elena Forta ha volgut remarcar-ho avui perquè no hi hagi equívocs que Goldman Sachs no finança ningú ni deixa els diners, sinó que és l'intermediari.
Ajuda a trobar els diners.
Sí, sí, és qui s'encarrega de trobar-te la persona que financia aquest projecte. Però que Goldman Sachs... És veritat que hi ha una mica el concepte que Goldman Sachs és qui financia, qui deixa els diners al Barça, que és la persona que li fa el préstec, però que no, que és al final és l'intermediari que és qui s'ha d'encarregar de fer aquest pas bàsic, que és trobar els diners.
Un són els 900 milions que ha dit Elena Ford pel nou Spotify Camp Nou, i després, us vam explicar fa uns dies que al Barça hi havia l'opció, s'estava plantejant l'opció, que el nou Palau Blaugrana se separés del que és l'espai Barça, és a dir, del que és tota l'obra faraònica que s'ha de fer. I que una de les idees que hi havia sobre la taula és que una empresa especialista en pavellons arreu d'Europa assumís la construcció només del nou Palau i del nou Palauet, perquè són dos petites pistes, i aquesta empresa posaria ella els calés, faria ella l'obra i es quedaria en concessió doncs això, portar el nou Palau i el nou Palauet durant 25, 30, 35 anys per recuperar els calés.
Aquí la pregunta, perdona l'Aleix, és que escoltant-te, és l'empresa que faci el Palau ha de ser especialista en haver fet palaus o no cal? Perquè clar, si en aquest cas l'empresa que construeixi o remodeli el Camp Nou no ha de tenir necessàriament experiència, com és el cas, i ho ha dit Elena Ford, que no és necessari, si has construït aeroports o has construït hotels...
Pel que sabem a RAC1, són dues empreses amb experiència...
Aquí sí que es valora.
Havent construït pavellons i que ja han fet això en d'altres ciutats, no? Que és construir el pavelló i, per tant, portar-lo al model de negoci, gestionar-lo i anar recuperant els calés que inverteixen per construir el nou pavelló. D'això se n'ha parlat avui en la presentació de l'IMAC Construction?
Doncs sí, li hem preguntat a Elena Ford per aquest tema i encara que no ha dit ni que sí ni que no, clarament ha donat a entendre que el nou palau l'assumirà una altra empresa.
En el moment que tinguem informació, com ha passat ara, ja decidida i tancada sobre la construcció del Palau Blaugrana, no patiu que us la farem arribar, i en tot cas sí que fer-vos arribar i fer arribar al soci que el Barça està treballant molt, molt profundament i molt dur amb la nova construcció del Palau Blaugrana.
Bé, doncs aquí queda.
És un cas similar al de l'aeroport d'Istanbul, en el sentit de que les empreses de l'aeroport que va construir l'aeroport d'Istanbul, el que escalaven era que era per 25 anys l'ocupació i tal, i després posaven el diner els diners per l'explotació i escalaven en l'explotació el que passa que clar, amb el retard que va haver en les obres es van generar clar, unes despeses que l'Estat va sufragar, l'Estat de Logan va sufragar, però diguéssim és el que feia l'IMAC amb un conjunt d'empreses a l'aeroport que el que jo no sé. Clar, el cost del Palau són 450, no? Crec que estaven més o menys estava sobre 450. No sé l'explotació quan pot donar, no? Realment l'explotació. La construcció em sembla alta. O sigui, el cost de la construcció em sembla alt. I no sé si
poden recuperar, vols dir,
com es recupera una inversió. Jo crec que és una inversió alta, tenint en compte que clar, que també està el Sant Jordi, o sigui, no sé, això és més complicat, igual que segurament els números de l'estadi són més clars, el del Palau no sé,
l'espai Barça tot ell se'n va cap als 1.500 milions d'euros. I recordem que els costos de transició també d'anar a Montjuïc inclouen que amb millores d'adequació de que el Barça jugui a Montjuïc, em sembla que són 20 milions d'euros.
Sí, 20 milions, sí. Sí, sí. El nou Palau, 420, el dia que van presentar el projecte.
És evident que amb el retorn que produeixen les accions no el pots. No pots recuperar.
No, per això et dic,
no sé
si és una bona idea o no de dir, una empresa ho gestioni, nosaltres, evidentment, la instal·lació serà del Barça, l'únic que la cediràs durant uns anys i a sobre te la faran, no? Bé, jo no n'entenc, potser és un bon negoci, no? Però és cert que el Barça perd d'alguna manera el control total d'aquesta instal·lació.
Jo crec que en la roda de premsa d'avui...
Per 420 milions jo preferiria una empresa que les potés.
No, no, és que està bé. Està
jo crec que si una cosa queda clara avui en la roda de premsa, el de Millera, és que ara mateix el Palau és una situació absolutament secundària.
Secundària, sí, sí, sí. A mi m'ha donat la sensació...
Secundària, no, o sigui, no diré com si no existís, però quasi. És a dir, no, no, en aquests moments...
David, el que dona, o sigui, calés és el nou Camp Nou.
Hi ha una autèntica obsessió amb el nou Camp Nou.
Com perquè donarà calés.
I aquest és el focus que en aquests moments genera tensió en el club.
Sí, perquè jo entenc que si tu avui preguntes, no ho sé, per les al·legacions sobre l'expulsió de Ferran Torres et diguin ara no toca, però home, que et preguntis pel nou Palau, jo crec que sí que et poden respondre pel nou Palau, però és un tema que té a veure amb l'espai Barça, no? Aleshores sí que és certa incomoditat quan preguntes pel nou Palau, perquè crec que, com diu el David, la Junta està focalitzada totalment en el Camp Nou ara mateix.
No, no, hauran de treballar dia i nit, m'agrada veure els torns de treball per complir els terminis. I insisteixo que tant el Barça com Goldman Sachs com a broker de l'operació ja estan molt interessats a que s'acabi tan aviat com sigui possible per començar a facturar tot el que no s'ha facturat durant tot aquest temps.
Per cert, que no se m'enfadi l'Helena, però si ets de dir que els últims porteus del club, quan els hi preguntaves per qüestions d'actualitat, encara que fos un tema únic, sí que tenia la diferència de contestar als mitjans de comunicació sobre preguntes que tenen a veure amb l'actualitat i que segurament no anaven dirigides a la que en qüestió. Avui l'Helena ha decidit no fer-ho. A mi no m'ha semblat bé, igual que tampoc m'ha semblat bé que els professionals que treballen en mitjans
en
parla castellana no hagin avui rebut la resposta adequada, que ho han fet tots els portaveus, que jo considero que un portaveu del Barça és un portaveu internacional gairebé, i que si li pregunten en anglès respon en anglès, si li pregunten en català, i si li pregunten en castellà, castellà.
També, sí,
jo no ho recordo en cap dels portaveus que hi ha hagut fins ara, i m'ha sobtat, sincerament.
Un quart de 12. M'agradaria que anéssim a la part esportiva, que jo crec que és el més sucós i el que més ens interessa a
tots.
Doncs
sí.
Abans però. Hola, Saperes, què tal?
Hola, què tal, París, eh? Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Hem estat fent feina a la redacció i tenim el nom confirmat, ara sí, de l'empresa catalana que col·laborarà amb Lima Construction, més enllà de Gesa Ingeniería y Tecnología, que és una empresa que, per cert, no sé si ho he explicat, té seu a Madrid, inicialment es va fundar per projectes al sector elèctric, però després s'ha anat anat mutant, no?, i ha entrat en altres camps de tecnologia i de gestió. Gesa actualment té uns 500 treballadors, recursos globals en les diverses seus que té d'unes 1.000 persones, és a dir, són 500 empleats però té recursos de fins a 1.000 persones en aquesta empresa, i constitueix ara mateix un dels grups d'enginyeria més importants d'Europa, amb capacitats tecnològiques de gestió per desenvolupar projectes complexes de diversos factors, no?, d'àmbit nacional i internacional. És a dir, que és una empresa amb experiència nacional i internacional, amb seu a Madrid, i que amb projectes complexos, com pot ser un nou Spotify Camp Nou, doncs pot ser de molta ajuda a l'Inma Construction. I l'empresa catalana que també ajudarà a tota aquesta UTE és Bopi 4, que per cert ja ha treballat en alguna ocasió amb el club. Bopi 4, B-O-P-I i el número 4. És especialista en l'edificació residencial, la no residencial i l'obra civil, ha dut a terme més de 400 projectes, ha fet oficines industrials, equipaments públics, aparcaments, i compta amb equips professionals de gestió de construcció, participació de projectes de diversa envergadura i complexitat, també. Té un equip expert, així es presenten ells, en planificació, organització, avaluació, aplicació i execució de totes les fases de construcció, i organitzen els processos de treball en funció de les necessitats i expectatives de cada client. Això és el que diu en Bopi 4 a la seva pàgina web. Per tant, ja tenim la tríada, Lima Construction, l'empresa turca, Gesa, Ingeniería y Tecnología de Madrid, i Bopi 4, l'empresa catalana.
Bopi 4 ha fet una terminal de creuers al port de Barcelona i al Soho House, diverses construccions.
Bé, com a mínim tindrà l'assessorament d'una empresa catalana i una empresa estatal que coneixen millor, no?, que una empresa turca el que és construir aquí, a Catalunya i a l'estat espanyol. Hi ha algun detall més, Roger, que podem explicar?
Doncs, bàsicament, de tot el que estàveu comentant d'aquesta elecció, que hi havia un factor molt important, que és el 125è aniversari del Barça, perquè el club tenia clar que ja sabien que l'obra segurament no estaria acabada, però que el Barça havia de poder ser d'alguna manera el Camp Nou en aquella data, i per tant hi havia un deadline de 18 mesos, que això ha condicionat molt també l'elecció de que aquella empresa pogués acabar l'obra en aquest termini de temps que el Barça tenia marcat al calendari, aquest 125è aniversari. Això ha fet també que Goldman Sachs, que és qui ha d'aconseguir el finançament, i estigués molt a sobre també, evidentment, perquè és que ha de buscar els recursos, però dir, això s'ha de fer en 18 mesos, anem a veure qui és capaç de fer-ho, no només és l'elecció del Barça, sinó també Goldman ha pressionat molt i ha posat unes condicions determinades perquè això es pugui fer i amb quina empresa s'ha de poder fer. Per tant, no estic descobrint la sopa d'all, però evidentment ha tingut molt pes en la decisió també Goldman Sachs al marge del club, i que per poder aconseguir aquesta rapidesa es farà aquesta reforma amb un sistema mix de ferro i de formigó, perquè entenen que és la manera més ràpida de poder avançar, que si fos només formigó segurament aniria més a poc i es farà amb aquest sistema, diguem-ho així, innovador, de ferro i de formigó, tot plegat amb aquesta data, aquest deadline que tenia marcat el Barça, que és poder ser d'alguna manera el 125è aniversari, perquè no tindria sentit que arribés, no?, i celebrar-lo, diguem-ho així, a Montjuïc. Per tant, detallets en aquest sentit sobre el perquè d'aquesta elecció.
I la llicència, no? Jo crec que no està concedida encara, la llicència.
No està. Mm.
Crec que no està. Perquè jo crec que recordar que el pla era enllestir-ho per setembre, octubre. Ara s'ha posat al novembre.
Sí, sí.
Però això, i no sé com pot afectar, però diguéssim que també manca, diguéssim, el que és el finançament i la llicència. Segurament les dues coses estan molt ben encarrilades. Bueno, no dic, no?
Per poder-ho començar
al juny, no? En 5 mesos van a tancar. Tens raó. Sí.
És que ara mateix, escoltant el Roger, realment, si t'ho poses a pensar, és, esperant que compleixin els terminis, però és més important que l'equip pugui tornar al Camp Nou abans del 125 aniversari, que no pas que el camp estigui acabat el juny de 2026, perquè, bueno, si passa alguna cosa i acabes a l'inici de la següent temporada, o 2027, doncs acabes una mica més tard. Però, clar, és inconcebible que el Barça hagi de celebrar actes del 125 aniversari o hagi de jugar un partit, sí, pel 125 aniversari a Montjuïc. O sigui, clar, abans del 125 aniversari has de poder acabar les obres, has de poder haver acabat les obres que et permetin haver tornat al Camp Nou.
Primera i segona gradació.
Sí, aquestes obres, no? Que deies.
Sí. Però sobretot el més important és que es faci bé.
Sí, és que quan el Roger deia això de...
I clar, a mi, sincerament,
les presses,
sí,
de vegades...
De veritat, jo, evidentment, cap dels que estem aquí suposo que venim del ram de la construcció, que jo sàpiga. Però, sincerament, des de fora, havent-hi les empreses espanyoles que hi havia, em sobta. Hagi guanyat
jo,
la turca.
Jo
sincerament,
no.
O sigui...
Jo no dubtaré. Jo,
no.
Fins que no ho veiem, jo no dubtaria o no posaria l'ombra del dubte. Vull dir, anem a veure com treballen.
Insisteixo, aquí la clau ha sigut els terminis. L'IMAC ofereix la garantia que això es lliurarà en el termini previst i amb un cost màxim garantit.
A veure,
sí. Escolta'm, i ara preguntava si també per aquesta qüestió, que anomenava també
ho ha beneït
la vicepresidenta, doncs, en el sentit endavant, que hi havia una penalització. No és només una xifra, és a dir, hi ha un plec aquí de coses per assegurar que efectivament en aquesta data pugui estar enllestida la part de l'obra que entenem que ha d'estar.
Sí, la primera i segona graderia.
Però que no és només la xifra d'hi pagaran tant, sinó que hi ha un plec de condicions per intentar assegurar que això...
I el que m'han dit és que hi ha penalització per l'inici, o sigui, hi ha tres dades clau, l'inici de les obres... Mm-hmm.
Anar al
Camp Nou pel 125 aniversari, com deia el Dami, i la conclusió de les obres.
El 26.
Per aquests tres punts hi ha penalització.
Ja, el més important pel novembre del 24 són accessos i primera i segona graderia. I aquest és el deadline que tenen totes les empreses encarregades de construir el nou Spotify Camp Nou. Ho veurem si ho aconsegueixen o no. Bé, avui s'ha fet aquest últim pas, o penúltim pas, perquè queda la llicència i queda acabar de lligar quatre coses, com el finançament, que és realment important, perquè el juny, d'aquí a 5 mesos, es pugui començar a construir, entrin les màquines i es pugui començar a construir aquest nou Spotify Camp Nou, que ha de ser el camp del futur del Barça. 11:45, vinga, canviarem de terç i anirem a la part esportiva. 50 segons de publicitat i parlem de l'Atlético Barça i comencem a mirar cap a l'Aràbia Saudita, que aquesta setmana el Barça es juga el primer títol de l'any.
RAC 1. Armaris, mobles juvenils a mida, dormitoris, tot rebaixat a Fàcil Mòbil. Tindre-ho tot com a tu t'agrada és possible amb Fàcil Mòbil. Experts en la distribució d'espais. Rebaixes a Fàcil Mòbil. Demanen cita i anem a casa teva.
A facilmòbil.cat o al 682 674 599. Diumenge 22 de gener corre la 44a cursa Moritz Sant Antoni, la primera cursa de l'any a la ciutat de Barcelona.
Recorre 10 quilòmetres pel centre de la ciutat i recorda el consell del Col·legi d'Òptics i Optometristes de Catalunya. Si fas més esport a l'aire lliure, poses més barreres a la miopia.
El 22 de gener, preparats, llestos, ja!
Inscriu-te a cursamoritzsantantoni.cat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Seguim. Ara parlarem de futbol i del que us va semblar ahir l'Atlético Barça, però abans deixeu-me anar un moment en directe a l'Aràbia Saudita. RAC1 ja és a l'Aràbia Saudita per començar a escalfar motors per la Supercopa d'Espanya. Ja hi tenim el Joan Maria Pou i també la Marta Ramon. Hola, Marta.
Hola, com estem?
Què tal? Bona nit, bona nit. Com us ha rebut l'Aràbia Saudita, que heu aterrat fa només unes hores?
Doncs ens ha rebut més fresqueta de l'habitual, a veure, tampoc que ningú s'alarmi, ara tenim 16 graus, però sí que és veritat que demà baixaran les temperatures fins a 14. Vull dir que el mite aquest de que l'Aràbia Saudita hi fa calor, en el cas de Riad, a l'hivern poden baixar les temperatures i Riad de moment ens ha rebut així.
Val. Per tant, el Barça demà, quan arribi, uns 14 graus, més o menys el que tenim aquí, no? Aquí estem vivint un estiuet d'hivern, no, Santi?
Es pot jugar. Jo crec que amb això ho superarem.
No hi haurà problemes, no? No hi haurà problemes.
Molt bé. El planning del Barça és demà, no? Perquè és que la resta d'equips ja hi són, allà, Betis, València i Madrid han viatjat avui.
Demà, sí, demà és el dia que el Barça viatjarà cap a Riad, ho farà 2:15 del migdia, poc abans sabrem quina és la llista de convocats, sense massa secrets, amb les novetats de Lewandowski i Jordi Alba, que van complir partit de sanció al Metropolitano. En el cas del polonès, ja ho sabem, seguirà complint els dos partits de sanció restants a la Lliga contra el Getafe i a Montilivi. L'equip, clar, hi arribarà al vespre, aterrarà aquí ja negra nit i quedarà concentrat al seu hotel. Demà passat, dimecres, a 3:15 de la tarda, tindrem la roda de premsa de Xavi i l'equip s'entrenarà 3:45 per després donar-li el torn al Betis, al mateix escenari. Tots dos equips s'entrenaran a la ciutat esportiva de l'Al-Hilal. Dijous, recordem-ho, jugarà el partit a les 8 a l'estadi internacional King Fahd. Quina és l'agenda de demà aquí a Riad? Perquè és intensa. Doncs sobretot seguir les rodes de premsa de Real Madrid i València, amb Carlo Ancelotti i Gennaro Gattuso, abans de la primera semifinal que jugarà dimecres i que podreu seguir en directe a RAC1. Els blancs han viatjat sense Alaba i Tchouaméni, tots dos són baixa. La roda de premsa d'Ancelotti serà a 3:15 de la tarda, és a dir, en hora de RAC1 migdia, i la de Gattuso a 4:45. Tots dos equips s'entrenaran a les instal·lacions de l'Al Nassr, que és el nou club de Cristiano Ronaldo. I abans al matí la federació haurà presentat ja el fora de joc semiautomàtic, una novetat que s'estrenarà al futbol espanyol en aquesta competició. Anava a dir en terres espanyoles, però no, perquè per gentilesa de Rubiales i Gerard Piqué, doncs això passarà a l'Aràbia Saudita. Per cert, ja es coneixen els àrbitres, ja els ha anunciat la federació. El Barça el xiularà contra el Betis Carlos del Cerro Grande i al VAR hi haurà Ignacio Iglesias Villanueva. I a la primera semifinal, que és la de dimecres, dirigirà el Real Madrid-València Alejandro Hernández Hernández i al VAR hi haurà Xavi Estrada Fernández. Ara, com dèiem, tenim uns 16 graus, veurem com suportem les temperatures més baixes quan arribin. Poden arribar, és que estic mirant ara aquí a l'eix perquè ja em picava una mica la curiositat, podem tenir mínimes de 8 i 9 graus. Vull dir que potser acabarà fent més fred aquí a Riad que a Barcelona.
Això sí que pot ser veritat, però bé, suportable. Com veieu la competició? Santi, com veus aquesta competició? T'il·lusiona, no? Veus que el Barça la pot guanyar per fi? Perquè recordo que és la quarta edició de l'Aràbia Saudita en Final Four i el Barça les tres anteriors no l'ha pogut guanyar mai, aquesta competició.
Sempre és excitant un títol. Aleshores, diguéssim, a veure, jo crec que està bé que hi hagi un títol. Crec que a veure, València i Betis, no? Són dos rivals que no...
No semblen favorits, vols dir, potser.
No. I jo veig possibilitats al Barça, jo el veig amb possibilitat de poder conquerir un títol, i està bé pel Barça. Jo crec que en el to d'autoconfiança crec que seria molt bo pel Barça el poder conquerir aquesta Supercopa.
Antoni?
Bueno, jo hi ha una prèvia, a mi em continua semblant una vergonya anar a jugar a Aràbia Saudita, perquè aquí només primen els interessos de la federació. En aquest cas el que va fer de broker també va ser Gerard Piqué, però s'aparta absolutament els aficionats, que no poden participar d'aquesta festa, perquè aquí agafarà ara un avió després de Nadal i ja s'anirà a Aràbia Saudita. Això no està a l'abast de pràcticament ningú, per moltes raons, i a més, doncs, aquest és un règim que presenta tota mena d'ombres i de dèficits en matèria, no ja de democràcia, sinó de drets humans directament. Per tant, un zero.
Directament ni ombres, Antoni.
Sí, tot el sol que cau pla,
tot
allà,
molt clar.
Molt bé, o sigui, un desastre. Llavors, des del punt de vista esportiu, doncs sí, el Barça està en disposició de guanyar aquesta Supercopa, sempre i quan, suposo que ara hi entrarem, millori la seva capacitat golejadora. I en aquest sentit, la presència de Lewandowski, doncs, és més una garantia, no?
Clar. Sí. Passa que el Betis a mi em va agradar molt, o sigui, compta amb el Betis, no sé, a mi m'ha sorprès molt aquest equip.
Sí, no,
un equip que està jugant molt bé a futbol, ara mateix quart en zona Champions, i que faria bé el Barça, no?, i també nosaltres de prestar-li una mica d'atenció, també, perquè, no sé, m'agrada molt el Betis. Ja es dona com que Barça i Madrid són favorits, i ho són, per cartell, per plantilla, i que el clàssic a la final de diumenge hauria de ser el més normal, però compte, perquè jo veig més perillós el Betis que el València.
Home, doncs a mi el València també m'agrada molt.
Sí?
O sigui, jo crec que...
Però està en mala dinàmica, per exemple.
Sí, d'acord, però Gattuso, si alguna cosa ha tingut aquesta temporada, és que ens ha deixat un València en molts partits que ha estat molt del gust dels aficionats. Un equip valent, un equip atrevit, que va buscar el rival a camp contrari, que combina, que té bons jugadors, i crec que hem vist un València molt millorat, més enllà de la dinàmica en la que es troba en aquests moments, amb respecte, parlo des del punt de vista global, a les últimes temporades. Per tant, són dos equips que un partit poden eliminar els dos, el Barça i el Madrid. Per tant, efectivament, en compte. A mi el format de la competició m'agrada molt, coincideixo amb l'Antoni amb tot el que ha dit, des del punt de vista social i polític. Ja, hem fet aquest debat ja lamentablement moltes vegades i estic d'acord. Jo, aprofundint una mica en el debat social de l'absència de seguidors, per exemple, l'any que es va fer a Còrdoba i a Sevilla,
però era per la pandèmia,
que jo vaig dir que es va fer per la pandèmia, però en canvi no hi havia públic al camp, però puc assegurar que va ser una festa fora del camp.
Clar.
És a dir, les arribades que jo vaig haver de cobrir del Barça i de la resta de rivals amb una quantitat ingent d'aficionats, com que no podien entrar al camp, anaven a fer les arribades, anaven a fer les sortides...
Amb mascareta encara, no?
Amb mascareta, sí. Que fins i tot, bueno, van haver de portar moltes més restriccions perquè els aficionats...
Anava allà el Covid que volava, vaja.
Sí, el Covid era la festa del Covid.
No, no, jo... Vaja, no sé si Marta vas haver de viatjar i vas estar-hi.
Sí, sí, hi vam ser, sí, i la veritat és que sí, que hi havia molt ambient i patíem una mica per tot.
No, però és l'any que el Barça perd a la pròrroga contra l'Atlètic Bilbao, que té el partit guanyadíssim, 2-1, amb dos gols de Griezmann, no? És aquell any, i l'Atlètic Club t'empata el 90 no sé què, i et força la pròrroga, i després Iñaki Williams fa un golàs i et guanya.
No, feia aquesta reflexió perquè ho vam pensar, i molts companys ho vam comentar, van dir, ostres, tu imagina't que aquesta Supercopa s'hagués fet a Còrdoba i a Sevilla amb els camps oberts.
Però això és una festa. No guanyarien tants calés ni la federació ni els clubs.
Doncs, és evident que primen els interessos econòmics, però vaja, això no descobrim res, ja ho sabíem. Tornant a la competició, el format m'encanta. És a dir, primer, m'encanta que es faci a mitja temporada. Jo crec que en la dinàmica de la competició, en general, li dones molta més presència al calendari, a la Supercopa. És a dir, és un títol més atractiu. Segon, el fet de que es faci en versió de Final Four, semifinals, final, bueno, li dona un punt emocionant que segurament abans no tenia anada i tornada, etc. I a més en el calendari a l'estiu, no? Amb molta gent fora, de vacances, etc. I a més hem d'afegir que el Barça, venint del que ve, és un títol molt important pel Barça. Molt important, i més si la final, encara més si fos contra el Madrid. És a dir, les competicions jo crec que sempre són importants, però en el cas del Barça, en aquests moments, com tots els clubs que venen de situacions difícils, el context et marca que tens la necessitat de guanyar, que no estàs per tirar cap competició. I per tant, tu imagina't que li guanyes una final de Supercopa al Madrid, ostres, jo crec que és un xut d'adrenalina tremendo pel que queda de temporada. Per tant,
molt, molt important pel Barça, i més després d'haver-se situat líder a la Lliga amb 3 punts d'avantatge respecte al seu màxim rival.
Tant de bo el Barça arribi a la final de diumenge i puguem cantar aquest títol. És que el Barça no guanya un títol des de l'abril del 21,
Sí, la Copa, jo com producte, que està bé i tal, però jo crec que com producte és el que s'ha buscat, és un altre clàssic. O sigui, com podem fer un altre clàssic? Mm. Pues mira, triem, no, els campions d'alta, i si no, pues, mirarem un
popular,
però aquests dos que siguin...
El tercer...
Sí, si no...
L'any passat va ser semifinal.
Si no és possible, canviarem la norma a l'últim segon perquè pugui estar...
L'any passat va ser semifinal.
Però va ser clàssic. Va haver-hi un clàssic a semis, sí.
Però no hi ha hagut una final, encara.
Aràbia Saudita ha comprat un Barça-Madrid oficial. És que és un producte imbatible a qualsevol lloc del món que el portis.
Està claríssim.
És cert que només s'ha jugat el de l'any passat, no? El Barça-Madrid en Supercopa?
Només hi ha hagut aquest Barça-Madrid.
Només hi ha hagut, perquè...
El 3-2 a la pròrroga.
Clar, és que el Barça, el primer any d'aquest format, cau a les semis amb l'Atlético, que és quan fan fora Valverde, just després de caure a les semis. El següent any és la pandèmia, que es juga a Andalusia, i la final és Barça-Atlètic Club, i la semi Barça-Reial Societat, que el Barça guanya els penals. Mm. I l'any passat sí que hi ha el clàssic.
Amb gol de Riqui Puig.
Barça-Madrid, l'any passat, que el Barça de Xavi era tou encara, però transmet molt bones sensacions, no? Va ser aquell debat de l'orgull, de dir que orgullosos d'haver competit contra el Madrid, no? Altra cosa, aquell debat amb derrota.
Que alguns ho volen dir, és que el Barça ha celebrat perdre contra el Madrid, és mentida.
No. Sí, el Barça el que va celebrar... Veu les declaracions de De Jong al postpartit?
Sí, doncs, jo, mira, i Frenkie és sant de la meva devoció, ja ho sabeu, però jo no vaig estar d'acord amb aquestes declaracions. El Barça el que va... No va celebrar. El Barça el que es va enorgullir, després de molt de temps, és de mirar-li a la cara al Madrid el que va poder guanyar, clarament. Va tenir opcions per guanyar.
Una pròrroga.
I veníem d'una situació en què contra qualsevol equip gran l'equip s'enfonsava. Jo crec que això és el que va fer constar la porta en aquell famós debat, que una altra cosa, un altre debat és si aquella imatge hagués hagut de sortir o no en un vídeo del club.
Però per això estava feta, perquè sortís.
Clar.
Sí.
Clar.
Hi havia aquell punt de sobreactuació perquè necessitàvem insuflar ànims a una colorada que estava amb els ànims molt caiguts.
Bé, de fet...
Jo estic més d'acord amb això. No? Crec que és una derrota amb el Madrid, que pots estar orgullós del joc i com ha jugat, i em sembla bé, i no has de deprimir per aquesta ni molt menys, i està bé, i amb la cara alta, però diguéssim, celebrar-ho no em sembla bé.
De fet,
cap derrota amb el Madrid em sembla
bé. Però és que no es va celebrar cap derrota. No es va celebrar la derrota.
La imatge va ser aquesta.
Va haver-hi aquell debat, jo recordo aquell debat intens de dir, hosti, s'ha de sentir orgullós algú, no, sí, bé. I llavors van arribar Ferran Torres, Adama, Alves, no? Va ser aquell gener en què el Barça comença una mica a carburar i a partir d'aquí capgira la dinàmica a la Lliga, que havia estat fins i tot novè el Barça, no?
Tu no t'has sentit mai orgullós d'un equip que ha perdut un partit i que ho ha donat tot i que ha merescut guanyar en un moment determinat? No.
Sí, no. Mira, del Barça-Chelsea a les semifinals al Camp Nou aquell dia. Aquell dia vaix pensar, hosti, mira, el públic aplaudint...
Va deixar guanyar l'anada i la tornada.
Sí.
No?
Sí.
Perquè aquí el públic segurament aplaudir els 4 anys que havia donat Guardiola al Barça.
També, segurament. Perquè era el final de Guardiola.
Però jo no vaig poder-li retreure res a l'equip després d'aquests dos partits, perquè hagués hagut de guanyar els partits amb solvència els dos.
Jo entenc que no retreguis res, però que no ho celebris. Sí.
Va, clar, és que no ho vaig celebrar, no vaig celebrar l'eliminació del Chelsea.
No, però diguéssim que no celebri una cosa, és que no pugui retre... I que tinguis en consideració i el respecte que s'ha caigut amb la cara alta i jugant bé, això sembla bé, i que pots estar, diguéssim, sí, jo entenc que puguis estar orgullós de com ha jugat a l'equip, però no fer la visualització d'una celebració.
Total, el club ho va exagerar una mica.
Sí que es va visualitzar com una celebració. El no fer aquesta visualització, estar orgullós, em sembla bé això, però no fer ostentació d'això.
Vosaltres recordeu les cares dels futbolistes mentre la porta es dirigeix a ells al vestidor? Jo recordo el vídeo.
No ho entenien massa, no?
Bueno, doncs els jugadors no estaven celebrant res, els jugadors estaven tristos, i la porta l'únic que va fer, sobreactuant, com diu l'Antoni, estic d'acord, l'únic que va fer és dir, escolta'm, estem orgullosos de la imatge que heu donat, i al final afegeix, ara el que ens falta...
És guanyar el títol.
És guanyar. Bueno, com a missatge, en essència, no ens sembla malament. Ara, una altra cosa, clar, quan ho publicites a través d'un vídeo públic a les xarxes i veus a la porta que hi ha ell, per si és estrident a la manera de comunicar...
Però és que, a més, d'alguna manera també va servir de bon presagi del que acabaria passant al Bernabéu, perquè jo crec que això l'equip ho agafa com un impuls i com una lliçó d'autoestima de no estem tan lluny i ho podem treballar per arribar-hi, i al final després acaba passant el que acaba passant al Bernabéu i s'acaba impulsant el joc i l'ideari de Xavi de la manera que s'acaba impulsant.
Ja, però la majoria d'aquests jugadors a veure, estaven havien guanyat el Madrid moltíssimes vegades, eh? I la majoria dels jugadors que estan aquí al vestidor el Madrid...
Però el context és el que era, no, Santi?
Durant moltes vegades.
Quants jugadors hi havia que havien guanyat el Madrid?
Ter Stegen, Piqué, Busquets, Alba, no? Potser.
Sí, sí, però la majoria, no? Torres, Pedri, Frenkie... Doncs aquests no havien guanyat el Madrid.
Bé, escolta, us ho giro amb això que va passar ahir. Marta, alguna cosa més des d'Aràbia?
No, bàsicament crec que ha quedat tot repassat i que ara estarem ben atents a tot el que vagi passant aquí i veurem si augmenta una mica l'ambient de futbol, perquè la sensació és de competició absolutament artificial.
Segur. Si veus a Cristiano, dona-li records pels carrers.
D'acord, de part teva, perquè de part meva no serà.
Molt bé, una abraçada, Marta.
Bona nit.
Adéu.
Una abraçada.
I que si li cau alguna moneda dels 400 milions d'euros que ha de cobrar i te la vol fer arribar, també.
Ara ben rebut, eh?
He descobert avui llegint a Mundo Deportivo, Santi, que Stoikov va jugar a l'Al Nasser, al club de Cristiano Ronaldo, avui al Mundo Deportivo. No sabia que Stoikov havia jugat allà.
Havia quedat al Chicago Fire, jo.
No, i els
que va jugar allà
United DC, jo no sé on va jugar Stoikov, després va anar a l'Al Nasser. Bé, us ho giro perquè m'agradaria parlar del partit d'ahir, de la trajectòria al Barça, que és, ara parlàvem d'aquestes, de l'orgull i la derrota. Ahir va ser una mica la victòria, però una sensació estranya, no?, de dir, hosti, aquest equip sembla vulnerable, no? No sé, Antoni, què et va semblar ahir el partit del Metropolitano? Com et vas quedar? Com el vas viure?
Vaig començar encantat de veure com el Barça dominava. Bueno, és que li va negar la pilota a l'Atlètic de Madrid, era un monòleg, i va arribar el gol, i a més el Marc Dembélé, escolta, fantàstic, no? Però després va venir una hora horrible. És veritat que, perquè a vegades les estadístiques s'han de llegir una mica en profunditat. L'Atlètic va xutar, no sé, 19 vegades, sí, però entre els tres pals, dues.
Per tant,
l'Atlètic, sí.
5.
5 entre els tres pals.
4 entre els tres pals.
5 entre els tres pals i el Barça 2.
Va.
Però dos, perquè crec que es considera que el pal de Dembélé no és
entre els tres pals, no?
Llavors, tu... també això ho podríem discutir.
Sí, però clar, i també es pot discutir que la de Pedri és una ocasió claríssima i no va entre els tres pals. Però és claríssima, és un cos a cos davant del porter, estem d'acord o no?
Sí, bueno, o els dos xuts d'Ansu.
Els Ansu, clar, reboten, no?
És que això, si no reboten amb el davant...
És que això d'entre els tres pals... Això és d'entre els tres pals...
Bé, no, és una estadística, sí.
Ja, però és que Pedri no tira entre els tres pals, però és una cosa de gol claríssima.
No, el que vaig veure és una mica allò de sempre, és a dir, ens falta gol, quan hi ha Lewandowski és un drama, i en defensa estem molt bé. I ahir, sublims, perquè Ter Stegen va fer una de les parades de la temporada al xut de Griezmann poc abans d'acabar la primera part, i perquè Araujo la va treure quan ja es cantava l'empat. Llavors, jo em pregunto a mi mateix i responc amb l'intent de ser el més honest possible. Què estaria dient jo si finalment aquest gol hagués entrat? Si Araujo no l'hagués pogut treure i el Barça hagués empatat. Home, doncs estaria dient, així no podem anar enlloc, aquest Barça no és competitiu, etcètera, etcètera, no? Perquè realment va fer patir molt. Després has de tenir present altres consideracions. Era el camp de l'Atlètic de Madrid, que s'estava jugant el poc que li quedés de ficar-se a la Lliga. Bueno, doncs no li trec mèrit a la victòria del Barça. Ja afirmaria guanyar cada any el camp de l'Atlètic de Madrid, per dir-ho així, amb aquestes circumstàncies. Ara, tenim un problema en atac. No, hi ha una sequera golejadora important.
Et preocupen, els acompanyants de Lewandowski.
Bueno, doncs sí, em preocupen. I encara, i Dembélé, jo crec que està en una de les seves versions més explosives. És veritat que si us hi fixem en moltes jugades, la primera cosa la fa bé, la segona també, i la tercera és una cagada magistral. Però, o sigui, pam, pam, brum.
A vegades s'anticipa i ja la caga la
primera. Ja la caga.
No, però ara porta... No, però bé, no? O sigui, des d'aquest punt de vista, bé. Però esclar, Ansu Fati doncs no va, i això que una vegada més surt de titular, no va acabar d'explotar.
Comença a ser preocupant, sí.
Bueno, Ferran Torres pràcticament ja, i a Rafinha pràcticament no els vam veure, no? Sí. Però fixeu-vos que perdent a Villarreal, al Madrid, tu veus, no és gens sant de la meva devoció, però tu veus Vinícius. I ja no dic Benzema, doncs bueno, doncs són jugadors que creen més perill, que acoquinen més la defensa contrària.
Va ser una fira defensiva al Madrid, per sí. Això, a Villarreal.
Exacte, d'acord.
Vinícius va estar que porta 4 partits sense ni marcar.
Sí, sí, sí,
sí. Sí, i el Mundial tampoc va ser un gran Mundial de Vinícius. No, no. Bé, però és curiós, no? Vull dir, tu mires els números, ara els repassarem. És que és brutal, són números d'equip campió, i en canvi la sensació futbolística és... No, aquest és el líder? Aquest que està jugant així no, és el líder, no? És molt estrany, no?
Bueno, i més bueno. A més, perquè és un equip entrenat per Xavi, a on fixa't que el que tens és molt fort la defensa, a davant, bueno, vas guanyant punts, però al mig del camp, com a governador dels partits, és a dir, aquesta desaparició del Barça dels últims 20 minuts de la primera part i de la mitja hora de la segona, això no era normal quan Xavi era jugador. Llavors, per què ho és quan Xavi és entrenador?
Perquè no està al camp, Xavi.
Bueno, és una bona explicació.
Clar, sí. És que Xavi voldria que hi hagués algú que fes de Xavi. No, no hi ha ningú.
I només hi ha Pedri,
capacitat no, per no fer de Xavi, tot, de tant en tant Pedri deixa
però
detalls.
Apuntant en això que dius dels números, és que la comparativa és brutal, perquè el Barça té el segon, que és el Madrid, a 3 punts, però el tercer, que és la Real Societat, a 9. El Betis, que és el quart, a 13. I l'Atlètic de Madrid, que és cinquè, a 14. Estan és a dir, en aquestes condicions diries, bueno, això és un Barça-Madrid i s'ha acabat. I amb el Barça...
Jo crec que és tan important el resultat i tan sí. Espectacular el resultat aconseguit al Metropolitano, perquè d'alguna forma has descartat ja l'Atlético. O sigui, l'Atlético fora. O sigui, tu jugaràs la Lliga amb el Madrid. Perquè, a veure, a l'Atlético vulguis que no, si guanya, sempre es podia reenganxar d'alguna forma, no? I la Real, que està fent una gran temporada, i el Betis també, però per lluitar-te a la Lliga. A l'Atlético alguna possibilitat sempre té de lluitar-te a la Lliga. Aleshores, el resultat, per això a mi em sembla sensacional, és fenomenal, perquè...
El resultat.
És sensacional, sí, bueno, és sensacional. Ja. Sí, però és que ho deies tu abans, no? Jutgem per resultat.
Sí.
O sigui, si empata, és el que deies.
Sí, sí, hauríem dit
l'any. Hauríem estat aquí...
Home, dos empats seguits a la Lliga.
No sé, hem començat l'any, però on estem? D'acord, però és que és el resultat el que al final acaba marcant. I el Barça, sí, defensa bé, sense Lewandowski, Dembélé, no? Marca un gol, o sigui... A veure, al final és un... Si tu, abans del partit, dius, escolta, guanyarem 0 al Metropolitano amb gol de Dembélé i patint una mica al final.
Jo t'ho signava.
Signat per tothom.
Jo t'ho signava,
signat
sí,
per
sí.
Tothom, i, sí, sí. I contents i molt bé. Per la cosa, diguéssim, que va ser, per mi, un gran triomf, molt important, perquè hi ha camps on tu marques si et dones un cop a la Lliga o no, i aquest és un cop a la Lliga. Mm. O sigui, el Barça ha donat un cop a la Lliga guanyant el camp del Metropolitano. El com, és que aquí estem sempre amb el tema del com, i fem debats massa grans sobre això, no? I a vegades en el futbol, escolta, no? Stamford Bridge... a l'inici del millor Barça de la història va ser amb un partit que vam xutar un cop a porta, diguéssim, dels tres pals.
I que tens el xurro al final.
I un partit segurament dominat i millor jugat pel Chelsea. No? I no va passar res, o Kaiserslautern tampoc va passar res. O sigui, diguéssim que al final el futbol no és només... No, no, això no és la PlayStation, no? Això és futbol i té molts... No? Té masses qüestions que analitzar, que no simplement, escolta, nosaltres tenim un model d'estil, l'apliquem sempre i així guanyarem. No, no,
no, no, sempre que es pugui s'ha d'intentar aplicar un estil i jugar bé, però...
Vam passar una hora, insisteixo, l'últim tram de la primera part i la primera mitja hora del segon temps... que és veritat que potser en algun contraatac el Dembélé hauria pogut enxufar el 0-2 i s'acabava el partit, però vaja, en general
per mi l'últim tram de la primera part i el primer quart d'hora de la segona part, sobretot és quan l'equip va, perquè després hi ha un moment tret dels últims minuts, hi ha un moment en què l'equip torna a instal·lar-se.
Però tu vas guanyant tu vas guanyant al Metropolitano amb un camp que allò és un infern, amb l'afició apretant, amb l'Atlètic que l'Atlético, que jo crec que els primers 25 minuts fins i tot Oblak sortir i tal,
sí. Però deixa'm que et faci la pregunta
i aleshores canvien i fan una pressió avançada molt potent, et pressionen de forma molt potent, i tu estàs amb un resultat que vas guanyant 0-1, El Metropolitano, l'Atlético de Madrid, que t'està apretant.
Que sí, que és una prova de caràcter i de resistència.
Toca defensar, però defensem bé. Per això, diguéssim, també, d'alguna manera, s'ha fitxat el que s'ha fitxat darrere. toca defensar, sí, defensem bé, perfecte.
No, no, perfecte. Araujo i Christensen van estar impecables, però deixem que faci la pregunta que no es pot contestar, que és, de cada 10 partits que s'haguessin jugat com el d'ahir, en quants el Barça hauria acabat guanyant?
Però amb molts, perquè jo crec que a la Lliga...
Home,
sí, guanyes,
amb molts no, Santi, no
sí, fotis. Però just, o sigui, resultats més o menys justos, que no són espectaculars, de 3-0, de 4... A la Lliga hi ha moltíssims, hi ha molts resultats d'aquests. I, a veure, el futbol està tan absolutament igualat que no pots pretendre avassallar. Nosaltres estem acostumats a un tipus de futbol en el que el Barça arrasa. O sigui, es posa i és una màquina
no, però
i
arrasa, normal...
arrasa no, arrasava. Bueno, escolta, això avui no és possible, però hi ha 5 canvis, els equips han millorat tots tècnicament, amb els jugadors,
però
amb
vam passar
jugadors, amb els fitxatges, amb tot.
De tenir 64% de possessió de pilota nostra a tenir 64% en contra, home, no sé, és que va ser un... Va haver-hi això, sí. Una estona molt...
Però va reaccionar i després va tenir possessions llargues, va agafar... O sigui, el Barça va ser capaç de reaccionar. Que t'apretin, sí, que t'apretin 20 minuts, 25 minuts, mitja hora, és normal, el Metropolitano, és que si no t'apreta l'Atlètic o el Metropolitano, qui t'apretarà?
Sí.
És que,
sí, que...
A més, en un partit en què si l'Atlètic es posa per davant, és un altre partit totalment diferent. O sigui, l'Atlético juga a posar-se...
No, hauria estat un frontón, llavors, l'Atlético a darrere i tu clar, intentant trencar aquella muralla.
Clar, en canvi, però és al revés. A qual cosa, a l'Atlético, què fa? Cremar les naus, com tots els equips ara, si van amb el marcador malament, què fan? Cremen les naus. La capacitat de risc que tenen és molt més alta que abans.
Jo només vull afegir una cosa, i ara et deixo per a tu, David, que no has pogut opinar sobre el partit d'ahir. A vegades tinc la sensació que valorem més... la part negativa d'un partit que la positiva. I ahir el Barça va fer moltes coses bé i algunes de malament. Però sempre se li dona molt més valor a les coses malament que va fer, saps?
Jo crec que
i en canvi el Barça ahir va fer un futbol brillant durant 25 o 30 minuts, brillant al Metropolitano.
A mi ja sabeu que sempre m'agrada parlar per damunt del resultat, sigui bo, sigui dolent. Perquè evidentment que el resultat, tots estarem d'acord que des d'un punt de vista estadístic és el més important, és el que et dona 3 punts o te'ls treu. Això està claríssim.
El futbol és per guanyar.
Crec que tothom ho té clar. Ara, en l'anàlisi, nosaltres, com a observadors, hem d'intentar mantenir-los damunt del resultat, perquè el futbol és l'únic esport on pots guanyar jugant malament i on pots perdre jugant bé. O sent millor que el rival. No passa cap altre esport. No passa cap altre esport.
Bueno, amb Rafa Nadal al tennis, a vegades.
Sí, però des del punt de vista col·lectiu...
No, faig broma.
Vull dir, en bàsquet això gairebé és impossible. El futbol és l'únic esport que t'ho dona i, per tant... A l'hora d'analitzar si un equip fa les coses bé, malament o regular, jo crec que hem d'estar per damunt del resultat. No? Perquè si entrem en el resultat, és veritat el que diu l'Antoni. Si ens fa el gol, si Araujo no està sota els pals, que hi era, i a més ho celebra com si fos un gol, perquè
bueno, és que és un gol.
Sent l'art de defensar, Araujo és d'aquells jugadors, és com quan Chiellini celebra una recuperació, no? Doncs és exactament el mateix. Ell disfruta d'això.
A mi m'excita.
Però hi era. Ell hi era i te la treu. Però també és veritat que en els primers 20-25 minuts, que jo crec que el Barça juga molt bé, Pedri té el 0-2.
I si
te'l fa, igual també estem parlant d'un altre partit. Vull dir que al final podem trobar camins de tota mena. Però si anem al futbol, a mi m'encanta el Barça fins al minut 25. Jo crec que és un equip amb superioritat numèrica al mig del camp. El quadrat que planteja Xavi és fantàstic. Jugadors molt a prop, gran capacitat combinativa, una versió molt dinàmica i de molta alta intensitat de l'equip, apretant a dalt, recuperant després de pèrdua, generant ocasions, obrint el camp amb Dembélé i Balde a cadascuna de les bandes, generant espai perquè els de dins es trobessin, i el primer gol és fantàstic. O sigui, l'únic gol del partit és fantàstic. És una superioritat, és una jugada antològica de Pedri, però que genera superioritat per dins, amb Gavi rebent i extenent la pilota cap a Dembélé. M'agrada el Barça els primers 25 minuts, i no m'agrada, evidentment, el Barça, que perd el control, que és incapaç de trobar la tecla per superar la línia de pressió de l'Atlètic quan l'Atlètic fa un pas endavant amb el 0-1 i és més agressiu i fa un 1 contra 1 pràcticament tot el camp, tu no trobes mai l'home lliure i t'ofegues, no? T'ofegues fins que ets capaç una mica d'instal·lar-te en contrari a l'Equador a la segona part. D'acord? És a dir, jo crec que la feina de Xavi és aquesta, no? És a dir, això ho ha de treballar, l'equip ha de tenir més personalitat i més solvència davant d'aquests rivals que t'apreten, que els rivals també juguen, lògicament. Però per mi, quina és la diferència? Per exemple, amb el dia de l'Espanyol, que el Barça no va manifestar en cap moment falta de desig.
Ai, va tenir caràcter.
Clar, va tenir caràcter, va tenir competitivitat, va aixecar el nivell defensiu dels últims partits, va competir, va guanyar duels. Balde va fer una exhibició
amb els duels. Els va guanyar gairebé tots. És a dir, i això és el que jo, per exemple, li vaig reclamar el dia de l'Espanyol. Ja no parlo de les disfuncions defensives en el replegament el dia de l'Intercity. Parlo ara del dia de l'Espanyol, que tu amb l'1-0 comences allà a fer la migdiada amb la pilota, penses que faràs el 2-0 i de cop i volta trobes amb un accident que té el futbol, que t'empaten el partit i després no pots reaccionar. És a dir, va faltar desig, va faltar ganes aquell dia. Jo pensava, un equip que ve de 3 anys a guanyar la Lliga, no li pot faltar això. Jo crec que l'altre dia al Metropolitano hi va haver això. I per tant, per mi, és la clau per matisar una mica els moments en què l'equip no va funcionar. Perquè en el futbol d'avui en dia, és veritat, i jo he criticat molt les maneres, la manera de guanyar el Madrid moltes vegades, guanya una final de Champions, li tira 23 vegades al Liverpool, però no només al Liverpool, sinó és que el que li va fer el City, el que li va fer el Paris Saint-Germain, i jo ho he criticat, però és veritat que hi ha moments, demostra el futbol d'avui en dia, que hi ha moments en què has de competir. I normalment, quan parlem de competir...
És posar-li ganes.
I ho fem en els moments en què tens, estàs davant d'una adversitat, és a dir, que futbolísticament no et surten les coses i que has de treure altres coses per poder sobreviure en el partit.
Pues
no?
Per mi, bravo, això. Ara, això és el futbol d'avui, bravo.
És veritat que si tu surts en quatre migcampistes i ets al Barça i vols jugar això, el control t'hauria de durar més minuts.
Correcte.
Jo amb això estic d'acord.
Per treballem-ho, que els pròxims partits li duri més
ara,
minuts.
Ara, que
no?
Aquesta victòria... és un reforçament moral extraordinari, però només cal veure els tuits que han fet tots els jugadors avui, bueno, estaven als núvols.
Clar, brutal, brutal. Hem de fer una petita pausa. Ara seguim, tenim unes dades espectaculars del Barça. Dada Jové, no? Tenim? Hola, Jové.
I tant, hola, bona nit.
A la base de dades aquesta que té...
S'ha acabat el Mundial, ja torna el futbol de veritat.
Ha tornat la dada Jové, de veritat, un dia ens has d'ensenyar com funciona això de la...
Un dia ho farem.
La dada Jové. Vinga, de seguida seguim. Aquí el Tu Diràs.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser.
Perfecte. Informe de reunió enviat. A Orange reinventem les nostres tarifes Love Empresa. Ara inclouen coses tan importants per al teu negoci com és la llibertat. Per això t'oferim eines col·laboratives perquè puguis treballar dins i fora de l'oficina. Truca ja al 1414. Les coses canvien i amb Orange Empresa el teu negoci també. Orange.
La manera de consumir informació ha canviat. Cada vegada més gent evita les notícies per cansament. No tenim temps per perdre. Per això hem creat un nou format, curt i directe. Entra a principal.cat i trobaràs totes les claus per entendre el món sense perdre el temps.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
30.627 30627
Sèrie
37037.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Pràcticament la mitjanit. Aquí seguim amb Santi Nolla, Antoni Bassas, David Bernabéu, també amb els Saperes i amb l'Oriol Jové, que té una dada Jové avui espectacular. Primer comencem amb tu. A veure, Oriol, què has trobat dels números del Barça?
Aviam, tres coses que criden l'atenció per posar una mica en valor el que deies, que a nivell estadístic, doncs, realment els números que presenta el Barça són molt importants, molt grossos. De fet, amb 13 victòries en 16 jornades a la Lliga, només trobem 3 temporades en tota la història del Barça a la Lliga amb més partits guanyats a aquestes alçades de la Lliga. És a dir,
és bèstia.
És boníssim.
Quines són? Guardiola, Vilanova, alguna d'aquestes?
Guardiola i Tito Vilanova, i la primera de Luis Enrique. És a dir, temporada 2010-2011, 14 victòries, una més cara. Temporada 2013-2014, 14 també, una més cara. I el rècord el té amb 15, la temporada 2012-2013. Però només aquestes 3 temporades el Barça portava més victòries que actualment.
En 16 jornades de Lliga, estem pendent. Cas que numèricament
és històric, és històric.
És històric.
Sí. Què més? Els punts.
N'hi ha una altra de grossa.
Clar, la dels gols en contra. Mai havíem encaixat tan pocs gols com ara. En portem 6 en 16 jornades. És la xifra més baixa de tota la història de la Lliga. En 16 jornades, 6 gols, només empatada amb la temporada 86-87, amb Terry Venables a la banqueta. Cal dir que aquell any el Barça no va guanyar la Lliga, la 86-87, vull dir que no rebre gols no sempre va acompanyat bé.
Això t'ho podies haver obviat.
No, ja, però és veritat, és el rècord absolut. Cal dir que en gols a favor no destaquem tant, és el rècord de gols en contra, menys gols en contra, però per exemple hi ha 42 temporades amb més gols a favor que els que portem aquestes alçades.
Sí, sí. En porta 35, a favor al Barça.
Exactament, el rècord és 54 gols a favor, les temporades 50-58, 2012-2013. Això fa que, vaja, que el Barça, si és líder, ho sigui doncs, més aviat per la part defensiva que no pas per la part ofensiva. De fet, el Barça és el líder de les grans lligues europees que menys gols porta.
En contra.
A favor.
A favor, també.
A favor, a favor, a favor, a favor. El Bayern a Alemanya porta 49 gols. Líder de la Lliga Alemanya, 49 gols. El líder de la Lliga Francesa, el PSG, en porta 46, 11 més. A Anglaterra, l'Arsenal en porta 40 i el Nàpols a Itàlia en porta 39. Per tant, és evident doncs, que els gols en contra, el rebre pocs gols, és el que fa que el Barça estigui tan amunt.
Però em deies abans que d'aquests 35 gols a favor a la Lliga donen molts punts, no?
Sí, de fet, amb 35 gols el Barça ha sumat 41 punts. Això vol dir que cada gol surt a 1,17 punts. Si divideixes els punts totals pels gols totals, només en una temporada en tota la història del Barça, que és la 2004-2005, els gols del Barça havien valgut tants punts. És a dir, que amb un gol tu sumis punts. És a dir, 1,17 aquesta temporada, 1,18 la 2004-2005, que és el rècord.
Que es va guanyar la Lliga, eh? Recordo, que ja va guanyar la Lliga amb Frank
Rijkaard.
La primera de Rijkaard.
La primera, 4-5.
Llavors, amb 33 gols, el Barça havia sumat 39 punts. L'última vegada que el Barça portava més punts que gols, és a dir, més punts que gols...
Com ara, 41 com punts, ara, 35 gols a favor, sí.
Efectivament, va ser la segona temporada de Guardiola, la temporada 2009-2010. Que aquestes alçades portava 40 punts amb 37 gols. Des de llavors fins ara... sempre portava més gols que no pas punts.
És a dir, que els gols estan ben seleccionats. O sigui, els gols que marca el Barça a la Lliga...
Ben rendibilitzats.
Li està donant molt punts, com els del Metropolitano d'ahir. Un golet, 3 punts. Doncs això ja vas per sobre de la mitjana. I els 6 gols en contra a mi em semblen una barbaritat. Per què? D'aquests 6 gols,